diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 5 de desembre del 2022, dia 16, al Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1. Els marcadors de la jornada.
Hem tingut ja tercera jornada de vuitens de final, dos equips més classificats pels quarts. Anem a repassar els resultats d'avui. Quim Salvador, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix. El primer partit jugat avui, Japó 1, gol de Maeda, Croàcia 1, gol de Perisic. Aquest empat ha provocat la primera pròrroga del Mundial de Qatar 2022 i com que no hi ha hagut gols a la pròrroga, també la primera tanda de penals, que ha classificat clarament Croàcia, amb el porter Livakovic, que ha aturat tres llançaments a Maniamo, Mojma Yoshida, com a heroi de la selecció croata avui. De fet, només hi ha hagut un futbolista japonès que hagi encertat i hagi fet gol a la tanda de penals, que ha estat Asano. Els croats n'han fallat un, Livaja ha xutat el pal, però com que Blažić, Brozović i Pasalić ja han marcat, de fet no ha calgut ni arribar a llançar el cinquè penal, perquè després dels quatre primers per equip la cosa ja estava decidida. Croàcia classificada i s'enfrontarà divendres a les 8 del vespre per un lloc a les semifinals al Brasil, que ha golejat Corea del Sud per un clar 4-1. Vinícius, Neymar de penal, per cert, reapareixia avui Neymar després de perdre's dos partits de la fase de grups per lesió al turmell. Richarlison i Paquetá han marcat a la primera part i ho han deixat enllestit. Corea del Sud ha fet el gol de l'honor a la segona. L'ha marcat Paik, aquell futbolista que havia estat al futbol base del Barça i que va haver de marxar arran de la famosa sanció per irregularitats.
Sí, de la FIFA, és veritat, que va comportar que el Barça no pogués fitxar en algunes finestres. El Brasil avui s'ha passejat i ha presentat candidatura per aquest Mundial de Qatar i, com deia el Quim, ja tenim el quadre de quarts de final pràcticament configurat. Divendres, 4 de la tarda, Brasil-Croàcia. Divendres, 8 del vespre, Països Baixos-Argentina. I per dissabte, de moment, només tenim una eliminatòria de quarts, la de les 8 del vespre, dissabte 8 del vespre, França-Anglaterra. Queda saber qui jugarà els quarts dissabte a les 4 de la tarda.
L'MVP de la jornada.
Com cada dia, triarem un jugador destacat de cada jornada del Mundial. Joan Camí, amb quin futbolista et quedes avui?
Hola, Aleix, bona nit. Doncs amb Dominik Livaković, de Croàcia, que ha estat l'heroi de la seva selecció en la tanda de penals, que ara comentava el Quim Salvador. N'ha aturat 3 i ha estat providencial per classificar Croàcia pels quarts de final del Mundial. Nascut l'any 95, té 27 anys i és el porter titular del Dinamo de Zagreb, un dels equips més potents de Croàcia i que aquesta temporada ha participat a la Lliga de Campions. De fet, fa 7 temporades que defensa ja la porteria del Dinamo i té una llarga experiència en competicions europees i amb l'absoluta de Croàcia, on ha estat el titular en l'última Eurocopa i aquest Mundial. El que més sorprèn de tot plegat a l'Aleix és que, tot i tenir 27 anys, que és una bona edat per un porter, i experiència en competicions europees com la Champions o l'Europa League i participar regularment amb la seva selecció, no s'ha mogut encara del seu país. De fet, es va formar allà i tota la seva carrera l'ha fet a Croàcia. Qui sap si després d'aquest Mundial pot fer el salt definitiu a la seva carrera i fitxar per un equip de les 5 grans lligues. N'haurem d'estar molt atents, però en qualsevol cas la seva actuació avui, el 16è dia del Mundial i a la tanda de penals, fan que s'emporti aquest MVP.
Livaković, porter de Croàcia.
L'Espanyol busca porter.
Ah, mira, s'hi podria fixar, sí, no, Joan? S'hi podria fixar. Compte amb Croàcia, que ja va arribar a la final de l'últim Mundial, el de Rússia 2018, jugant pròrrogues i penals en totes les eliminatòries. Va jugar les pròrrogues a vuitens, a quarts i a semifinals i va disputar dues tandes de penals, entre vuitens, quarts i semifinals. I així es va plantar a la gran final de Rússia 2018. De moment, els croats, subcampions del món, comencen de la mateixa manera les eliminatòries. I connectem amb Qatar, també, com cada dia. Anem cap a l'estadi 974, on s'ha jugat fa només una estona aquest Brasil 4, Corea del Sud 1. Allà tenim el Damià López. Damià, marhaba.
Què tal? Què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. Brasil ha fet la feina, Dami. Quin espectacle avui.
Sí, sí, un autèntic espectacle, un plaer poder veure aquests futbolistes sobre la gespa. Ens esperàvem més resistència per part de Corea i bé, doncs ben aviat els brasilers han derrumbat tot l'entramat d'una Corea que ha sortit a jugar-li de tu a tu a Brasil i que ben aviat s'ha vist doncs, que jugant-li a l'intercanvi, intentant doncs, plantant-li cara en l'intercanvi de cops era molt difícil. Probablement, si avui el rival hagués estat Uruguai, doncs que per un gol i també doncs, per algunes errades arbitrals no ha estat el rival avui, doncs segurament el resultat hauria estat victòria de Brasil, no ho sabem, però Uruguai li hagués presentat competitivitat, no? Que era el que li feia falta a aquest partit. Però en definitiva el talent dels Neymar, dels Vinícius, del Rafinha, que se li ha resistit al gol, però que ha fet un molt bon partit, però llàstima perquè la porteria se li fa petita a última hora, però combinant molt bé, amb molta confiança, ha sortit Dani Alves als últims instants, en definitiva, festa completa, i els coreans, doncs, que ja perdien 4-0 descans, al final, amb Paik, amb l'ex del Barça i del Girona, marcant un golaç, doncs que se'n van amb la cara alta i amb un final digne, i Brasil, que avança cap a quarts de final, ahir ho dèiem, França i Anglaterra donant una imatge impressionant, doncs Brasil, que s'assuma al carro dels grans favorits, si no ho era ja, però com a mínim quedant-se a la mateixa alçada de favoritisme que les altres grans seleccions d'aquest Mundial.
Ara ho comentarem, avui a la tertúlia amb Toni Padilla, un especialista en Mundials, David Bernabéu i també Marc Cornet, company de Gol Mundial, també està al dia i amb tota l'actualitat d'aquesta cita mundialista a Qatar. Comentarem tot el que està passant als vuitens de final i com estan quedant configurats els quarts de final. De moment, tots els primers de grup han passat ronda, menys Croàcia. És l'única segona de grup, Croàcia, que de moment s'ha plantat als quarts de final. A veure què passa demà en l'Espanya-Marroc i en el Portugal-Suïssa. Dami, la situació ara mateix a la zona mixta quina és?
La situació a la zona mixta és que ha passat per aquí Dani Alves, molt ràpidament, ha fet alguna breu declaració, la podrem escoltar. El que sí que t'avanço és que moltes preguntes dels periodistes brasilers van enfocades a Argentina. Encara que sembli increïble, et pots recordar, saps alguna vegada que s'ha estat a punt de donar un enfrontament Barça-Madrid, però abans havies de passar, no ho sé, pel Dortmund?
Sí.
A mitja eliminatòria, una cosa així, però que ja veies que podia haver-hi una semifinal o una final Barça-Madrid, doncs ara ja la premsa brasilera i la premsa argentina comencen a estar obsessionats en aquesta semifinal Brasil-Argentina. I compte que no hi hagi algú que ho pugui esgarrar, no? Argentina ha de passar per Holanda i Brasil ha de passar per Croàcia. I una mica la sensació és que Països Baixos sí que pot ser un rival molt dur per Argentina i a Croàcia gairebé ni se la té en compte. I ja es comença tot a planificar i sembla estar tot preparat per una semifinal Brasil-Argentina, que ja veurem si arriba o no, però ja ho escoltaràs després i tots els nostres oients podran escoltar com Alves ha dit, escolteu, calma, calma, que abans s'han de disputar uns quarts de final perquè puguem tenir tots la possibilitat de poder viure aquesta semifinal entre Brasil i Argentina.
Sí, sí, van pel mateix costat del quadre, Països Baixos, Argentina, Brasil i Croàcia. D'aquí surt una semifinal en aquest Mundial de Qatar. Molt bé, Dami, estem pendents de qualsevol protagonista que puguem tenir. En els pròxims minuts els anirem escoltant. També Dani Alves, que ja ha parlat. Estem acabant de recopilar-ho tot perquè ho pugueu escoltar aquí al Tu Diràs, a la nit esportiva de Catalunya. Ara tornem cap a l'estadi 974. Per cert, relacionat amb el Mundial, una notícia més d'avui. La comissió disciplinària de la FIFA ha obert un expedient a l'Associació Uruguaiana de Futbol i als jugadors. José María Jiménez, que li podria caure una bona sanció. Cavani, Muslera i Godín. Aquests quatre jugadors tenen expedient obert per la FIFA per tot el que va passar al final de l'enfrontament contra Ghana en què l'Uruguai va quedar eliminat. Encara han de passar unes setmanes, s'han d'estudiar tots els casos, s'han de presentar al·legacions i cap al gener segurament tindrem ja resolució de les possibles sancions a aquests jugadors uruguaians pel que van fer al final del partit, que va ser absolutament lamentable. Haia, haia, haia. Haia, haia, haia. 20 minuts i les 11. Fem una petita pausa i de seguida Toni Padilla, Marc Cornet i David Bernabéu aquí a la tertúlia del Tu Diràs a la nit esportiva de Catalunya.
Tu Diràs amb Aleix Pariser.
Tu vols gaudir del Nadal. Jo vull que ho facis ara.
Amb la targeta MyCard de CaixaBank, fes les compres avui i comença a pagar-les el 2023. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2023.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC+1, podcast. RAC més U i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Broca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta la l'ATT de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1. RAC 1. Aquest dimarts el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. A les 4, Marroc-Espanya. T'ha quedat clar, Abde?
Ai, m'ha pillat.
T'ho repeteixo, dimarts a les 4, Marroc-Espanya. Has apuntat?
No, claro, yo...
És igual. Viu el partit des de mitja hora abans amb Toni Clapés, l'equip del Versió RAC1, la redacció d'esports i els comentaris de Dani Solsona. I a les 8, un altre partit de vuitens de final, Portugal-Suïssa. Aquest dimarts el Mundial es juga a RAC1.
Ai, m'ha pillat.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Avui a la redacció, molts companys han vingut amb moto i els afavoreix, venir amb moto. Però sabeu què és el que més els afavoreix? La tranquil·litat de tenir 3 anys de manteniment inclòs i tots els avantatges amb Honda Plus Go. Descobriu Honda Plus Go a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona. Tindràs 3 anys de tranquil·litat amb el manteniment inclòs, perquè només us hàgiu de preocupar de gaudir de la vostra moto.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Ja tenim per aquí el Toni Padilla. Hola, Toni.
Hola, Aleix, com estàs?
Què tal? Bona nit, molt bé. De seguida també amb el Marc Cornet i el David Bernabéu per comentar aquesta jornada del Mundial. Què? Bé, no?
Molt bé.
Primera pròrroga, primers penals...
Sí, sí. Partit molt igualat i el segon recital de Brasil, que em dona la sensació que després de veure el que van fer França i Anglaterra, i com si fos un casino, ha dit... Lo veo lo doble, no? De dir, aneu forts, nosaltres també. La primera part de Brasil és d'enviar un missatge, un avís a navegants, volen la sisena estrella.
Hòstia, és gros això, eh? Sis mundials. Ara en parlarem, quan arriben els companys en parlarem, però mira, ja que et tinc aquí, començo per tu. M'han agradat molt els articles que estàs fent al diari ara, no? Cada dia un article sobre un personatge o una història diferent d'aquest mundial. I n'hi ha dues que m'han cridat molt l'atenció últimament. Una és la de Koulibaly,
sí,
que té una pizza al seu nom a Nàpols, sí, Koulibaly, sí. No? Va quedar eliminat ahir amb el Senegal, malauradament.
És un personatge fascinant, que li diu Koulibaly, i quan arriba a Nàpols pateix molt el racisme a molts camps d'Itàlia, malauradament. I a Nàpols primer deien, qui és aquest paio que ve de Bèlgica, amb aquest cognom africà que no coneixem, i al cap de 3 anys ja era l'heroi, llavors va arribar un moment que li van dedicar una pizza... A la ciutat on s'ha inventat la pizza, però van anar més enllà. L'Ajuntament de Nàpols el va escollir ciutadà honorari de Nàpols, i quan van haver-hi les darreres eleccions a l'alcaldia de Nàpols, va haver-hi gent que va apuntar a Koulibaly com a alcalde. O sigui, els que no sabien què votar, feien la broma i votaven a Koulibaly. Ha marxat ara al Chelsea, però va deixar un record imborrable, un home d'aquests que també té una història que cada cop és més comú en el món del futbol, que veiem que són futbolistes que juguen amb una selecció que no són on han nascut, i és nascut a França, però els seus pares són senegalesos i juga amb el Senegal i explica també la història dels seus pares, i és una història de superació molt forta perquè venen d'una regió molt, molt pobra de Senegal i van treballar fort per poder donar un futur i una educació al seu fill, i ell ho aprofita i a més tanca el cercle, llavors part dels diners que guanya els utilitza en una ONG per donar futur als joves de Senegal.
I la pizza a més, no? Com que ell és musulmà, no?
Sí, que no té porc.
No té porc, no? I l'han fet amb els colors groc, verd, sí, sí, i vermell de la bandera del Senegal, no?
Correcte, s'han ficat pepperoni per ficar el vermell una miqueta, el verd no tinc clar què és, però sí. Són molt originals. És cert, val a dir que a Nàpols ho fan bastant.
L'has tastat o no, la pizza? No,
no. Jo vaig provar la Sarri, quan havia el Maurizio Sarri, que hi havia el Tornado, sí, també li van dedicar una, i, havia la, i la casa sí que la vaig provar un cop.
I què? Una barbaritat de pizza?
Bé, estava bé. A més, a Nap... tampoc no les fan... La pizza napolitana de sempre és més petita del que, del que la gent imagina. O sigui, això de fer-la créixer és una cosa més invenció dels Yankees. Allà és més fineta i...
Què porta, bueno. Què porta? Salmó fumat?
La Sarri que portava.
Com que fuma, no? No,
no portava... com es diu? Porc senglar.
Ostres.
Perquè és un, li agrada molt a Sarri el porc senglar. Hi ve d'una regió de la Toscana on hi ha molts porc senglar. Això es tenia porc senglar.
Mira, ara que deies... curiosíssim. Una pizza amb porc senglar. Ara que deies això de Koulibaly, que no havia nascut al Senegal, no? Avui, aprofitant l'Espanya-Marroc de demà, hi ha molts jugadors marroquins, no?
14.
Que no han nascut al Marroc, no?
14 de 26.
I que tenen doble nacionalitat, no? I que els han captat perquè juguin amb la selecció del Marroc, no? Recordo, per exemple, Munir, que va arribar a debutar amb, sí, Espanya, i al final va acabar, no? La FIFA li va permetre poder jugar amb el Marroc, però n'hi ha molts d'altres. Doncs bé, avui hem trobat el coordinador de scouting de la Federació Marroquina de Futbol a tota Europa. És la persona, viu a Madrid, aquest coordinador de scouting, és marroquí, i ell s'encarrega de captar els marroquins que no han nascut al Marroc, que tenen 16, 15, 17 anys a tota Europa, de dir-los, ei, si voleu venir a les categories inferiors a jugar amb el Marroc i algun dia podreu ser internacionals i jugar un Mundial, podeu venir. I ens explicarà una mica el que fa, no? I jugadors que ha descobert, per exemple, en aquest sentit.
És molt interessant. Hakimi, recordem que ha nascut a Getafe.
La Kraft, Hakimi.
Sí, lateral del PSG. Va arribar a ser internacional sub-19 a Espanya, va coincidir amb Unai Simón, i al moment que diu, no, vull jugar amb el Marroc. En total són 14, la major part nascuts a Països Baixos, com Fijek, França... a alguns a Alemanya, i comença a anar a Espanya. De fet, Espanya és un fenomen que encara és relativament nou, però que a França, a Alemanya, passa molt, no? Perquè aquí la immigració comença a arribar sobretot a partir dels anys 80, i cada cop serà més habitual el fet de jugadors que poden escollir dues seleccions, la dels seus pares o la seva, que és un fenomen que malauradament ha despertat molt racisme a les xarxes, però és un fenomen molt normal. És a dir, tu quan te vas a viure a un altre lloc no t'integres al segon. I ara que hi ha gent que diu, veiem molta gent propera a partits com Vox, que deien, quina vergonya, aquests marroquins que no volen jugar amb Espanya. Però és que, per exemple, hi ha molts jugadors a l'estranger que també són fills espanyols, que és el mateix, que es senten espanyols. El Ricardo Rodríguez, el lateral esquerre de Suïssa, és fill de gallec. I ell va dir que ell volia jugar amb Espanya, que no volia jugar amb Suïssa. Al final, Espanya no truca i acaba jugant amb Suïssa. Suïssa. Ell si hagués pogut escollir, hauria jugat amb Espanya, quan és nascut a Zurich. És a dir, que és molt habitual que tu tinguis l'identitat dels teus pares, i llavors, quan passa amb un marroquí, la gent els critica. Quan passa amb un espanyol, no els critica. És una cosa molt, molt comú, molt normal, i al final les arrels familiars tiren molt.
Es diu Ravi Takassa, aquest coordinador europeu de la Federació Marroquina de Futbol, i avui, preparant l'entrevista aquesta tarda, el trucarem d'aquí una estona en directe, m'ha dit, diu, soc un fan de Panenka i del Toni Padilla, tinc totes les revistes de Panenka a casa meva a Madrid, i després vull que el saludis i que en parleu, perquè a més...
Em faré molt il·lusió conèixer.
Sí, no, és que a més, ara t'ho explicaré, després, ho volia descobrir després, però ha fet una col·lecció de revistes i diu que li agradaria algun dia ensenyar-te-les. Ha fet una biblioteca futbolística, milers de revistes i diaris esportius des dels anys 30 fins ara en tres idiomes, francès, espanyol i àrab. I té a casa seva aquesta biblioteca futbolística perquè és un malalt del futbol i insisteixo, és el director de scouting de la Federació Marroquina de Futbol a tota Europa, el Ravi Takassa. Després el truquem. Toni, que avui que el diràs. Sí. Ja tenim per aquí el Marc Cornet, també, company de Gol Mundial. Hola, Marc.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
I el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Què tal?
Què? Com estàs?
Pues mira, porto les últimes hores, si faig un compendi, porto més hores amb Toni Padilla que amb la meva dona.
Ah, sí?
Sí, perquè l'he sentit comentar al partit de Croàcia.
Espectacular, per altra banda. En sap, no?
Que quedi mica clar.
M'agrada molt.
Que és una... compartim espai de forma virtual.
Home,
que la senyora de David Bernabéu, no pateixi.
No, és que quan m'ha dit el Parisier, vindrà el Toni Padilla a part del Marc Cornet, dic, mira, doncs avui farem sessió completa amb el Toni Padilla.
Bé, ara us demanem...
Sí, me l'hem passat sencer.
Pots treure la mà de la meva cuixa, sisplau, David? Per això m'he posat a l'altra banda de la taula.
No seria la primera vegada.
Ara us demano l'opinió de la jornada d'avui i entrem de ple en matèria, però deixeu-me tornar un moment a l'estadi 974 amb el Damià López, que ja podem escoltar el que ens deies a Dani Alves. Damià.
Sí, exacte. El que comentàvem, li preguntaven els companys brasilers sobre el partit, sobre la superioritat davant de Corea, incontestable, però també al voltant d'aquest enfrontament que encara està lluny, perquè Argentina hauria de superar Països Baixos, que no és fàcil, i Brasil doncs té exactament el mateix contra una Croàcia que segur que presenta, vaja, seguríssim, que presenta més resistència que la selecció de Corea del Sud. Per aquest Argentina-Brasil, que jo crec que tot aficionat al futbol somia i desitja, però el PES ha volgut posar-hi el fre.
Nosotros no estamos acá para elegir el adversario, el que toque pues va a tener que meterle pues todo lo que tenemos para poder luchar por estar en este objetivo, ¿no? Pero primero no podemos pensar justamente en eso, no podemos pensar en una semifinal porque estamos en cuarto, y por respeto a Croacia, por respeto al adversario, tenemos que estar enfocado en ese partido. En otro lado tiene mucha calidad de jugadores, y así que merece nuestra atención 110%.
Quin personatge. Hòstia, és que el sento i que està jugant al seu cinquè mundial amb gairebé 40 anys.
Això sí que és un malalt.
Sí.
Per estar aquest nivell, ja sent que no és idolar en Brasil, però per arribar a una cita com aquesta, havent guanyat 44 títols, em sembla que és, o 43?
Li falta el més important.
L'únic. Li falta el més important, però ha arribat, Toni, amb opcions de poder-lo disputar.
Entrenant el Pumas, al Barça.
Ha
arribat un moment que crec que si el trucaves i li deies vols venir a córrer amb mi al Maremang, no s'hauria apuntat.
Fa 4 dies que...
Traieu-me a entrenar, sisplau.
Fa 4 dies que va venir al Camp Nou i vam fotre 7 o 8. I aquí el tens.
No, ja s'ha de apuntar. Jugant
minuts diaris per l'Eix
Mundial. A la segona part ha fet una volea espectacular que ha tocat en un defensa i per això no ha entrat a gol. Però a mi em crida l'atenció perquè Tite ha assumit bona part de les crítiques d'haver convocat Dani Alves, és a dir, segurament se li ha criticat doncs que portés aquest jugador i no d'altres, però entenc que seria doncs la cirereta una carrera espectacular, i com deia el Toni, el David, és l'únic títol que li falta al jugador amb més títols de la història de moment.
És que si no tens un lateral dret indiscutible, inqüestionable, per portar al lloc de Dani Alves, no, o sigui, un lateral dret suplent, clar, Dani Alves, per jugar al nivell que necessita el Barça cada 3 dies i donar rendiment, jo recordo que va fer un gran partit, per exemple, contra l'Atlètic de Madrid, va estar bé, va fer un gol i tal, en va fer uns altres, en va fer uns quants que van estar bé, però després, clar, se li entraven les mancances moltes vegades amb d'altres, no? Segons quin nivell hi havia de partit. Però amb una cita curta, que el pots utilitzar, doncs, per exemple, l'últim partit de grups, que ja estàs classificat, o avui, amb un partit resolt, que et dona descans els jugadors que realment han de treure les castanyes del foc, ostres, és fantàstic, és un tio compromès, fa grup, fa pinya, és divertit, té qualitat, saps que no et fallarà. Què més vols?
Sí, i se'n va anar amb l'Olímpica, va guanyar l'or, no? Que tampoc el tenia,
sí,
no?
Amb
30 no sé quants anys.
Fa un any. I titular indiscutible, aleshores.
Fa dos, el 21.
A Tòquio.
El 21.
Bueno, el 21.
L'estiu del 21.
Sí, fa dos.
Un any i mig, sí, un any i mig se'n va anar a guanyar aquell...
La final contra Espanya.
La final contra Espanya, sí, jo la vaig veure en directe, l'estadi Yokohama, i la selecció espanyola es va quedar amb la mel als llavis, i en canvi Alves té aquesta medalla d'or. I després va arribar al Barça, no? Després dels Jocs Olímpics. Sí, ho dic bé, eh?
Després està sense equip, ja se'n va a Pumas, a Mèxic, torna a quedar-se sense equip, i és increïble, és un caràcter. Però a vegades...
S'entrenem al Barça bé.
Correcte, a vegades aquí, per diferents qüestions, vivim una ciutat que és molt de futbol, però que a vegades segurament ens costa entendre per què el Mundial és tan important a altres llocs. En part aquí, perquè potser hi ha un club que ocupa un espai en l'imaginari col·lectiu de la gent, en part perquè hi ha molta gent que considera que no té una selecció amb la qual identificar-se, pel que sigui. Segurament, si això a vegades molts cops molts estrangers t'ho diuen, hòstia, en una ciutat que pot viure tant futbol, per què no es viu tant al Mundial? Doncs hi ha diferents raons geopolítiques, però clar, llavors tu veus exemples, en aquest Mundial hem vist a Cristiano Ronaldo plorar, a Robert Lewandowski plorar, a Lionel Messi gairebé plorar, jugadors que ho han fet tot emocionadíssims, hem vist a Luis Suárez plorar. Dani Alves ha fet el que faci falta per arribar al Mundial, i el que significa per un brasiler, per un uruguaià, per un argentí al Mundial. Ja sé que hi ha una polèmica que crec que s'ha d'abordar, s'ha de parlar amb lògica sobre qui li paga els sous als jugadors. Però per molt que els hi paguis, aquesta gent, el que més els importarà sempre és el Mundial. Més que les Champions, més que els calés, més que qualsevol altra cosa. Per ells és el gran títol. Aquí segurament és diferent, i per això es pot liderar una croada sobre defensar els drets dels clubs, que també s'ha de fer, s'ha de trobar un equilibri entre les dues parts. Però com li dius a un brasiler que prioritzi un club quan poden jugar-se un Mundial?
I a més és un cop cada 4 anys, té un valor únic, no? Perquè pot ser que el juguis, pot ser que no, només el guanya un cada 4 anys, no? És un títol diferent.
Per això, tots els noms que deia el Toni, a banda de Lewandowski, que evidentment era el seu primer gran Mundial marcant, em refereixo, la resta de jugadors juguen a la Conmebol. es viu molt diferent el futbol a Sud-amèrica, i de fet miràvem i ja només queden europeus i Conmebol, i només, a no ser que el Marroc pugui fer alguna cosa davant d'Espanya, tornarà a ser la lluita eterna entre la Conmebol i els equips europeus, no? Però sí que és veritat que a Sud-amèrica segurament el futbol té aquest sentiment d'unió que a nivell europeu, ja sigui per la política o per la història, i en el cas d'Espanya ja ni t'explico, doncs no aglutina aquests tipus d'interessos diferents, no?
Jo crec que hi ha dos països que mengen a part, per això, en el que és la barreja de guanyar un títol que és molt important per ells i el drama que representa no guanyar-lo, que és, per mi, bàsicament Argentina i Uruguai. És a dir, estan per sobre fins i tot a Brasil, en aquest sentit. A Brasil, home, evidentment que és una gran decepció, seria una gran decepció si no la guanyés, però tenen una visió del futbol. Hi ha un punt més lúdic del futbol per la manera de ser que tenen. Igualment, continua sent un drama a vegades quan estan anys i anys i anys sense guanyar un mundial, no? Ara fa temps que no el guanyen. Però jo crec que aquest punt de dramatisme, quan Uruguai es queda fora, la sensació que tenen... Argentina és una selecció que està sortint... Jo estic fent tots els partits d'Argentina i d'Espanya, i Argentina, quan salta al camp, tinc la sensació que no surt a jugar a futbol, surt a salvar un país. És a dir, i clar, això per al futbolista, per això ara això que explicàveu, no? Aquestes reaccions que tenim la sensació que estan tenint els jugadors, no? Messi plorant quan no havíem arribat, no havíem superat ni la fase de grups, perquè és que la pressió que hi ha darrere és brutal. Aymar, així...
A Brasil el que diuen és que nosaltres els brasilers juguem per guanyar i els argentins juguen per no perdre. I no refereix... Però és molt encertat, perquè no refereix només a una qüestió tàctica, refereix a una qüestió d'emotivitat. El brasiler surt a guanyar, a passar-s'ho bé, donar alegria, llavors si perden se'ls trenca el cor, òbviament, però l'argentí...
Ja surt amb el drama penjat del coll.
No podem perdre, perquè què passarà amb aquests milers de persones que ens han acompanyat? Per això segurament el futur d'Argentina passa per intentar envoltar Messi de jugadors joves que puguin tenir una aproximació positiva. Uns Julians, uns Enzos, un McAllister, perquè els demés els pregunten i sempre parlen de conceptes com responsabilitat, alegrar el poble, no fallar. L'aproximació al concepte sempre és molt negatiu. Llavors, Brasil, tu els veus, arriben ballant, i se'n van ballar.
Ara parlarem d'entrenador.
Ara parlarem d'això. Escolta, només una cosa, jo crec que per tot això que esteu explicant, tots volem un Brasil-Argentina en aquest quadre de semifinals, no?
I tant.
Home. No?
I avui...
No?
Ja el vam veure fa poc a la Copa Amèrica, sí, que no és el mateix, evidentment, però...
Tan sols un gol que aquest Brasil... Corea del Sud fos un Brasil-Uruguai, que jo crec que hauria canviat molt les coses.
Home, i tant. Sí,
perquè no sé si ho parlem després, però jo crec que s'està exagerant amb el favoritisme de Brasil.
Sí?
Que no estic dient que no estigui entre els favorits i que no pugui guanyar el Mundial, que és evident que té recursos més que suficients per guanyar-lo, però crec que s'està exagerant.
No t'ha fet por avui, a Brasil?
Bueno, home, la sortida avui de Brasil ha estat espectacular, però hem de tenir en compte, primer, qui ha tingut davant, segon, fins ara el recorregut de Brasil, home, aviam, jo vull veure'l contra Argentina... aviam contra qui arribaria al final. Vull veure el contra Croàcia, que ja estem parlant. Contra Croàcia és una selecció que no va sobrada, que no és la Croàcia del 2018, però ja estem parlant d'un mig del camp amb Brozovic, amb Luka Modric i amb Mateo Kovacic, que igual juntes els tres i porten uns quants partits de Champions. Clar, ja no és el mateix. És a dir, i tenen a Kramaric i a Marco Libaia, que són ja davanters contrastats, ja no és el mateix. És a dir, a mi és una selecció que jo crec que és la que té més talent a dalt, possiblement amb Anglaterra, Croàcia. Si parlem de recursos... No, a Brasil. No, Croàcia no. Brasil. Brasil, per mi, si parlem de recursos individuals, potser és la selecció que més talent té o més diversitat de recursos té conjuntament amb Anglaterra, des del
I
meu
Portugal,
punt de vista.
I Portugal, déu-n'hi-do. El que passa és que l'entrenador...
Sí, però l'entrenador... No em facis parlar de l'entrenador.
Fernando Santos...
I et digo una cosa, i crec que ha fet un passet endavant, Portugal.
Correcte.
En aquest
Mundial. Perquè després de cada segon de les eliminatòries, crec que els jugadors el van agafant. Dic, Fernando, estimat, o vas caminant a Fàtima, demanant un miracle, o canviem la forma de jugar.
També et dic que crec que serà l'única sorpresa d'aquests vuitens, serà Suïssa.
Suïssa?
Crec que sí. Bueno, és una intuïció que tinc pel que he vist a la primera fase.
Per rematar el tema de Brasil, per mi la millor selecció contra la que ha jugat Brasil és Suïssa, i va patir. Va patir Brasil, gol de Casemiro a les acaballes. 2-0 contra Sèrbia, que és una mala selecció, però que hem de recordar que en les dues últimes cites no ha passat a la fase de grups. Escolta'm, 2-0 després del descans, d'acord? És a dir, que va trigar a marcar Brasil, és veritat que va tirar 23 vegades, tot el que tu vulguis, però va trigar. És a dir, li ha costat i després perds contra Camerún. Evidentment, no s'ha de tenir en compte perquè jugues pràcticament amb tots els suplents i ja estàs classificada, d'acord? I avui contra Corea
Vull dir que no han tingut Mundial per tu, de moment.
No és que no hagin tingut Mundial, però ho hem de posar en valor. Ja. És a dir, hem de veure Brasil contra un equip que l'exigeixi. Jo crec que ningú l'ha exigit. De fet, avui crec que Alisson sobre les acaballes de la primera part, ha fet la primera intervenció del Mundial. Bueno, hi ha un mèrit de Brasil que té estructura defensiva, en Casemiro, amb els dos centrals, etc.
De tot el Mundial.
També hi ha un demèrit dels rivals.
Sí, perquè no hi havia la primera contra Camerún, exacte. I en els dos primers partits no li xuten a porta.
No li xuten a porta.
Sí. Sí, té mèrit, eh? Damià, què dius des de la zona mixta d'aquest estadi 974 del Brasil-Corea? Tenim per aquí el Damià? Sí, eh? Està pendent de tot, clar, és que no pot estar pendent del directe i alhora gravant entrevistes, eh? Vull dir que ara tornarem, que crec que han parlat Vinícius, tenim alguns documents interessants també de jugadors del Brasil. Dit això, ara anirem al tema de les ballaruques, perquè n'han parlat els jugadors, fins i tot Titi ballant avui, és que...
Bueno, però és que no sabem ballar, t'he de dir que jo sento certa enveja, eh? Ja. Perquè veig Lucas Paquetá, no? Lucas Paquetá, un escàndol, així,
però,
per qual.
Però, mira, obro ja el debat, ara, després ja sentirem els jugadors, però s'ha de fer, això? Sí, ho veieu bé? Us és igual?
Jo preferiria que s'ho estalviessin, però fa una part de la seva... No. És a dir, quan arriba aquest moment, tu has de ser egoista. I Brasil, el que fa és reforçar un sentit de col·lectiu, reforçar un grup, van a la banqueta, ho celebren tots junts, i forma part de la seva forma de viure-ho. El futbolista brasiler sempre ha ballat. Per tant, jo entenc que el rival pugui sentir que li estan mancant el respecte, però quan arriba un Mundial que són 7 partits, has de ser egoista i no pensar en els altres. Llavors, si ells volen ballar, mentre no vagin a fer-ho davant de la banqueta de Corea del Sud, mirant un jugador de Corea o del rival i que quedi clar que se n'estan enfotent, per mi poden ballar. Jo no sóc el gran defensor, eh? Vull dir, si hi ha un moment que ho veig i dic, ai, em fan rabieta. Però al final, crec que ja han arribat a l'estadi ballant. Estan al bus ja tocant els tambors, tocant música. O sigui, forma part, té una lògica. També les seleccions africanes arriben a tocar música i molts cops quan fan un gol es posen a ballar, perquè forma part d'una forma d'expulsar les pors i de crear una dinàmica.
Amb els africans crec que no els hi critiquem, potser perquè entenem que no hi ha una falta de respecte al darrere, cosa que sí ha passat en algunes ocasions amb jugadors brasilers, no?
Perquè sabem que alguns realment manquen el respecte.
Bueno, i perquè també hi ha... Tu veus una selecció africana, normalment no estàs veient una selecció que sigui favorita o que estigui per damunt de la resta. En canvi, quan veus Brasil, veus
gràcia.
La gran potència dels mundials, un equip que és pentacampió, no? I aleshores, doncs, ho veus amb altres ulls. Però ballava Ronaldinho al Camp Nou i ens agradava, saps? És a dir, jo, per exemple, quan hi va haver la polèmica amb Vinícius, polèmica recent i que segurament continuarà a la Lliga, jo de les coses que menys criticava és que ballés, excepte si no passa el que acaba de dir el Toni, és a dir, que vegis molt clarament que s'està enfotent de l'afició rival. Això és una altra història, que jo crec que si passa això ho veus, no? Però si tu fas un gol i el celebres ballant, escolta'm, forma part del joc i de la manera de ser d'ells, no? Una altra cosa ja eren les altres qüestions en les que vam entrar en el debat sobre Vinícius, no? Però si parlem de ballar, forma part de la seva celebració, és que s'ha d'entendre així, jo crec que els rivals ho han d'entendre així.
I el seleccionador també.
Una altra cosa és ballar a Vallecas,
però amb un 4-1
amb un 7-0
sí, ballaves a Puyol i et fotia
un 4-1 i ballaves a Puyol i et diu, escolta'm tio, que anem 7-0,
però l'entrenador també ha de ballar,
l'han anat a buscar, l'han embolcallat, s'ha trobat allà dins i ell, si t'hi fixes, de seguida el que poc s'escapa. És a dir, si els teus jugadors et venen a dir salta, també queda lleig si no saltes. Ha saltat el mínim i llavors s'ha amagat, com dient, deixa'm en pau, que llavors jo et dono la cara.
També ha ballat Van Gaal. Recordem les imatges de fa dos dies quan els Països Baixos es classifica pels quarts de final, sí, el reben
sí.
A l'hotel.
Però a l'hotel, sí.
Sí,
entrant
amb el mòbil. Però em sembla curiós perquè aquesta mateixa imatge, ahir, per exemple, de França, no és tan espectacular o tan alegre. És a dir, França jo crec que té una responsabilitat d'intentar revalidar el títol. I això es nota en la forma com estan vivint aquest Mundial. Els brasilers, malgrat faci 20 anys que no guanyen un Mundial, crec que l'alegria que desprenen quan juguen i que també senten, ho hem vist avui, són una pinya fins i tot amb el seleccionador, això pot ser un punt a favor si s'arriba a aquesta final França-Brasil.
No imagino Didier Deschamps ballant. I si l'imagino, me l'imagino com el meu avi ballant a la festa del poble Catalunya anys 20, saps? Així com ballant en rotllo Paso Doble, una cosa molt carca.
Un altre que fot, el tinc al sac de Fernando Santos.
Damià, perdona, que estàs per aquí ja, que estaves fent de tot. Clar, és que no pot estar missa i repicant el Damià, eh? Està pendent de la zona mixta, de la tertúlia. Què dius sobre això, aquest debat que tenim sobre les ballaruques?
No, sense problema. Aquí estem esperant protagonistes i crec que ha parlat Vinícius, no? Ha parlat
sí.
Vinícius a gol i podem escoltar... No, home, jo crec que es tracta de... que aquí hem vingut a jugar, es tracta de jugar, d'apostar fort i jo no tinc cap mena... Bé, a mi em sembla perfecte que els jugadors ballin, que s'expressin com són, però que si després un rival doncs, et marca un gol o t'elimina en un moment de màxima tensió i en el moment més dur de la teva carrera i et fa un ball a la cara, doncs t'aguantes, no? És a dir, aquí es tracta de que ningú, de que jo crec que ningú està habilitat per marcar els límits de la moralitat en el futbol. Aleshores, jo no sóc ningú a tu com a esportista per dir-te que no ballis, i si estic ofès, doncs és el meu problema. Ara, si jo després et vull ballar, et ballo, no? No sé, jo ho veig així. En tot cas, Vinícius ja ha parlat a gol d'aquesta qüestió, on, per cert, avui el debat, més que en Vinícius o en qualsevol altre jugador, està en Tite, Tite, que el fet que balli un seleccionador. No ens imaginem a Vicente del Bosque, per exemple, fent
no.
aquest ball.
No. Lluís Enrique? No, Vicente del Bosque gairebé ni celebra el gol d'Iniesta, o sigui que li va costar.
Sí, sí, sí.
Imagina't.
També dic una cosa de mi, estem parlant de Brasil, que acaba de superar Corea fàcilment per jugar als quarts. És a dir, que tampoc han fet res. O sigui, des d'aquest punt de vista, es podria discutir també si una selecció com Brasil doncs avui no ha celebrat alguna cosa més de les que realment hi havia sobre el camp. No?
Bé.
Però vaja.
Doncs escoltem Vinícius, si voleu.
Sí,
la seva versió sobre els fets d'avui i en general aquesta cultura del ball.
A veure què diu, el gol mundial, Vinícius.
És la unió de nostre equip, que sempre celebrem bastant els gols i sempre ballem i queremos bailar hasta la final i ojalá podem seguir així.
Això, alegria, samba i ballaruca, Vinícius, a gol mundial. Què més, Dami, algun protagonista més?
I definició, Vinícius, perquè sí. El primer gol la clava bé. Vinícius, un dels tapats d'aquest Mundial, i que segur que si Brasil avança, doncs, perquè es parla de Messi, lògicament, es parla d'Mbappé, es parla de Neymar, de moltes de les estrelles, però Vinícius, com una formigueta, doncs, també va fent. I Danilo, avui el lateral esquerre del Brasil, doncs, parlava del favoritisme de la selecció canarinha en aquest Mundial.
No, de manera natural, és natural, som a Brasil, tenemos jugadores increíbles y eso nos hace favoritos, pero sabemos que si no trabajamos, si no dejamos todo ahí dentro del campo, no podemos ganar. Entonces, como he dicho, somos favoritos también, juntos con otros equipos, pero tenemos que trabajar.
És el que diu Danilo, també en declaracions a Gol Mundial, una de les televisions oficials que està oferint tots els partits d'aquest Mundial a través de Movistar. Amb el Marc Cornet, no? Tenim per allà també.
Caps de setmana,
Hòstia, Déu-n'hi-do, quina
feina. Sincerament, per això, pitjor que el Toni, Ell està pitjor que jo, però jo no sé en quin dia sóc, de veritat, Avui mira, pensava, dic, no sé si som dissabte, dimensi, no, som dilluns.
Mira, sí. Que, disculpes a Pitch Alonso ahir, no?
Absolutament.
Pitch Alonso ahir,
Jo l'he vist no trajat i no el coneixia,
Marc Cornet. La tertúlia dels diumenges és d'11 a 1, sí. Ho saps, no? Ahir a les 12 m'escriu un missatge, em diu, perdona que no sigui en quin dia visc, ara entro.
No se'n recorda.
No, diu, tenia el mòbil en silenci, estava aquí amb la dona veient una pel·li, dic, quin dia és avui, diumenge? Hòstia, la tertúlia, el tu diràs. I llavors va entrar a les 12 i li vaig dir, una mica més i entres a la repetició a les 4, pitxi.
En directe, demà però... entrar en directe sí. a la redifusió.
És veritat. Però a mi l'altre dia m'ha passat, no sé qui...
És així o no?
Era el divendres, acabo de treballar tard i surto al carrer i miro a banda i dic, què fa tota aquesta gent al carrer? I clar, jo pensava que era com dimecres, i clar, era divendres, jo sortia de festa, sortia de sopar, i jo me'ls mirava com dient, què fa? Jo, hòstia, clar, és divendres.
Sí, sí.
Estem totalment marejadíssims.
Ja s'acaba, avui ho comptava, queden 10 partits. 10 partits,
sí, sí.
Només, dels 64...
Ha passat relativament ràpid.
Ha passat molt
ràpid. Sí.
Estic d'acord.
El fet que no hi hagi jornada de descans entre la fase de grups i la fase eliminatòria, jo crec que realment que s'ajunti molt. Ara, a partir d'ara, crec que és dimecres, és el primer dia de descans.
Dimecres i dijous, els dos primers dies de descans abans d'afrontar ja la jornada de quarts.
Sí, però vull dir que la setmana que ve ja estem a meitat de setmana, ja tenim les semis,
sí,
final i s'ha acabat.
Ara, divendres, dissabte, juguen les quarts de final... Després tenim dos dies més de descans. Dimarts una semi, dimecres l'altra semi.
Com sempre, sí, sí.
I el dia 18 de desembre...
Dissabte, tercer i quart lloc. I
el diumenge a la final, sí. Sobre aquest partit, Brasil-Corea. Neymar, avui, 76 gols. A un de Pelé. A un del rècord històric de Pelé, que en va fer 77. Ara que està passant un mal moment, també, Pelé. I que, per cert, Neymar, què, avui? Us ha agradat? Sí, avui tornava a la lesió, bé,
Tornant de la lesió, prou bé.
Serà important, aquest jugador.
Jo crec que no és curiós que Brasil hagi demostrat o hagi jugat la millor primera mitja hora d'aquest Mundial amb la tornada de Neymar. El dia de, de Sèrbia en el debut, com deia abans el David, els hi va costar molt, no va ser fins la segona part que van aconseguir obrir la llauna. Davant de Suïssa van patir moltíssim, i jo crec que manca d'idees, sobretot en el darrer terç, perquè Rafinha a vegades s'ofusca molt, Richarlison és un gran generador de joc, però també necessito jugadors que el nodreixin de pilotes, i Lucas Paqueta al costat de Casemiro, doncs una mica per resguardar el que és la retaguardia d'aquesta selecció de Brasil. Però jo crec que avui aquesta Brasil amb Neymar, amb llibertat de moviments, sí, ha demostrat que realment el poder ofensiu que té davant, jo ahir veia França i dius, França és, sí, Giroud, però sobretot és Mbappé, que juga un altre joc. Però a nivell coral, Brasil, si no és Neymar serà Vinícius, si no és Vinícius serà Rafinha, si no és Rafinha serà Richarlison. Jo crec que és impressionant.
Està jugant bé Rafinha també, el del Barça. M'està anant molt.
Una mica ofuscat, per això, amb el gol, crec jo.
Sí,
però hi ha un Brasil, estic d'acord amb el Marc, hi ha un Brasil amb Neymar i un Brasil sense Neymar. Jo crec que és el jugador més talent, en diferència, a la selecció, i és evident que s'ha de notar, no? Escoltava fa uns dies, no sé si era aquí, que us ho deia, el Robert Moreno, em sembla que us deia que no es notaria, que no es notaria molt la baixa de Neymar per la gran col·lecció de futbolistes individuals i desequilibrants que tenen a dalt, que en tenen, però jo crec que sí, jo crec que sí que es nota i s'ha notat, jo crec que sí que es nota i s'ha notat. És evident que el tercer partit no té impacte perquè ja estàs classificat, però és un futbolista que genera moltíssim, aglutina molt de joc en atac, i després les coses que et fa contra Sèrbia, per exemple, no fa un gran partit, però en el primer gol és bàsic, apareix ell, elimina tres futbolistes i al final tot acaba amb el xut de Vinícius i el gol de Brasil. O sigui que a mi em sembla que sí que és clau que es recuperi bé i que vagi a més, si Brasil vol tenir
ara l'escoltarem, que ha parlat també a les televisions en drets i a la zona mixta parlant de Pelé, evidentment, i de les opcions que té el Brasil de seguir avançant en aquesta Copa del Món. No, anava a dir, més enllà de Neymar, Corea del Sud, us ha decebut? I després la història que explicava, és clar, és que tenen un jugador que està fent el servei militar, el Chong Huang, no?
Sí, recordem que la Corea del Sud és una... la República de Corea tècnicament segueix en guerra, la guerra amb el nord no va acabar mai, no hi ha cap tractat de pau, simplement va quedar com congelada, però la guerra tècnicament segueix. Això provoca que tots els homes hagin de fer un servei militar obligatori de gairebé 2 anys, i tu pots anar a demanar pròrrogues fins que tens 28. Si els 28 no ho has fet, vas anar a la garjola. Llavors, alguns futbolistes, en funció quan els arriba una oferta d'anar a Europa, ho van allargant o no. Però hi ha algun moment que l'única opció per lliurar-te al servei militar és guanyar una medalla d'or olímpica o en un torneig, que és el que li ha passat al Kim Min-son del Tottenham, que guanya els Jocs Asiàtics, així és lliure del servei militar, però la major part no guanyen. Llavors, han d'anar a fer aquest servei militar obligatori. Què fa el...
Abans dels 28.
Abans dels 28.
Llavors, això trenca la carrera, absolutament.
No, perquè el que fa el sistema, el que tenen fet és un sistema, és que el Ministeri de Defensa és propietari d'un club de futbol professional, que, per tant, tu vas cedit 2 anys a aquest equip.
Però han baixat a segona, no? Ell,
aquest any han baixat a segona.
Tot el que tu vulguis, Toni, però vas cedit a aquest equip, 2 anys jugues a futbol, però deixes de jugar a la Premier.
Però on jugues?
El cas de Son, deixes de jugar a la Premier.
Sí. Jugues a la Lliga Coreana amb aquest equip de militars.
Sí, aquest equip el que fa és cada any, amb tota la lleva de persones que s'incorporen al servei militar, miren quants són futbolistes, miren, llavors incorporen, mira, 4 de primera, 5 de segona, un juvenil, el que faci falta, i fan l'equip. I en funció de les fornades, algun any han arribat a semifinals de Copa, han quedat segons a la Lliga i altres anys baixen a segona. Llavors, clar, és una mica estrany, però és la fórmula que no ha aconseguit perquè d'alguna forma puguin seguir jugant a futbol. A la part curiosa, clar, és que tu tècnicament estàs com cedit per l'altre club. Llavors,
Qui paga?
En funció dels contractes. El club del qual és propietari et paga una part alta perquè tècnicament el sou que tens en aquest club del Ministeri de Defensa és un club similar a un soldat de lleva per en seria inferior. Per tant, quan feta la trampa.
Però llavors el Wong Chan-hong, que és aquest jugador, no sé si ho he vist per televisió, quan sona l'himne de Corea es posa la salutació. Aquest ha de tornar a aquest club.
Aquest ja ha tornat ja. Aquest tècnicament ara està fent el servei militar. Clar. Aquest estava jugant a Alemanya, al Friburg, ell marxa. Ell, al moment en què volia incorporar-se al servei militar, rep una oferta per anar a França. I dius, s'ho penso, va, vaig a França. Està 2 anys a França i rep una oferta del Friburg Alemany. Ho allarga. I quan arriba als 27 se n'adona que ha de tornar. Llavors el que fa és, ho deixa amb el Friburg, torna un equip de primera divisió de Corea, de la República Corea, el Suwon Blue Wings, i aquest club el cedeix a l'equip del Ministeri de Defensa. La part bona és que la darrera jornada de Lliga en dos partits diferents es jugaven el descens a l'equip al qual pertanyia i al Ministeri de Defensa. Per tant, ell d'alguna forma li interessava com que l'equip on jugava baixés, perquè en el fons, com ja porta un any, acabarà tornant al Suwon i tenia una situació una mica curiosa. Però sí, és el que passa a la República de Corea pel que dèiem, no? Que tècnicament...
Però és molt difícil després del cap de dos anys tornar al Friburg.
Al Friburg no hi tornaràs.
Clar, no hi tornaràs. Ara, clar, per tornar la carrera, prendre pel sac, em perdó.
Bueno, jugarà un equip de primera dels més importants de la República de Corea. Clar, aquí també és de saber-ho jugar. O sigui,
allargar-ho suficientment
per fer... El Hyun Min-son, per exemple, calés. Va pensar el mateix i se ho va jugar tot a aconseguir guanyar una medalla d'or en algun torneig que li permetés lliurar-se al servei. Va anar als Jocs Olímpics, no la va aconseguir, i al final va acabar jugant un torneig que ell tècnicament no hauria hagut de jugar, que són els Jocs Asiàtics, guanyen la medalla d'or i així es lliura.
Això convalida,
eh? Això convalida. I així, si tu fas mèrits a la pàtria, això hi ha dues fórmules, pels esportistes medalles d'or, i l'altra opció és, com tenen aquest fenomen musical del pop, del K-pop, si tu ets un artista de renom internacional que ha venut tants discs i és tan famós que es considera que ets un ambaixador de Corea, també et podries lliurar. Però en aquest fenomen musical, que aquests grups tenen també milions i milions de seguidores, a vegades passa la notícia, no? El cantant del grup tal ha d'anar al servei militar dos anys, i la gent com en drama perquè vol dir que no faran gires, no, no, o que no poden gravar, no? I és quan passa, literalment, crec que va arribar a haver-hi un cop una manifestació a Seul d'admiradores d'un cantant que l'enviaven al servei militar dient, sisplau, indulteu-lo perquè volem que segueixi cantant.
El del Gangnam Style, no? Te'n recordes?
Aquest que parlarà, crec que ja ho hauria fet abans, però crec que
en 28 serveis militars.
Un quart de 12, tenim a l'estudi el Joan Camí, perquè ara voldrem parlar de l'altra asiàtica que ha caigut avui, que és el Japó, que ha perdut contra Croàcia. Avui, no?, podíem fer història, les asiàtiques, passant a quarts de final, i pels penals el Japó s'ha quedat fora. Ara en parlem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
A BP creiem que en mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi, opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
53.241 53241
Sèrie
23 023
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
I també amb Toni Padilla, David Bernabéu, Marc Cornet, comentant la jornada del Mundial d'avui. Tenim el Damià López pendent de la zona mixta del Brasil-Corea del Sud, d'aquesta golejada del Brasil per 4-1. Ara escoltarem Neymar, que ha parlat de la lesió, del partit d'avui i de moltes coses. El futbolista escollit, per cert, MVP, segons la FIFA i la gent que vota aquests guardons, l'han escollit el millor del partit d'aquesta golejada 4-1 del Brasil, que la classifica pels quarts de final contra Croàcia, que avui ha guanyat el Japó. N'ha estat pendent a RAC+1 el Joan Camí. Camí, què destaquem d'aquest partit?
Doncs que després d'empatar un en el temps reglamentari a la pròrroga hi ha hagut aquesta tanda de penal. El gol dels japonesos l'ha marcat Maeda i pels croats ha estat Ivan Perisic, el futbolista del Tottenham. Dominik Livakovic, el porter croat del Dinamo de Zagreb, ha aturat els tres penals. El destacàvem abans a l'MVP de la jornada. Un futbolista, curiosament, que no ha sortit del seu país, tot i tenir 27 anys, segueix jugant allà a Croàcia. Ara s'enfrontarà, com deies, a Brasil, als quarts de final. Una selecció, la de Croàcia, l'eix abonada al patiment, tal com explica un futbolista important, Luka Modric.
Fuerza está en la cabeza. Es un partido de mucho sufrimiento, pero bueno, otra vez mostramos un carácter fuerte, donde ganamos en los penaltis. Y bueno, como ha dicho, un partido muy, muy igualado. Creo que teníamos unas oportunidades, sobre todo en primer tiempo, donde nos podíamos poner por delante y sería más fácil para nosotros. Cuando nos ponemos por delante es más fácil jugar.
I la pregunta que ens fem tots, que probablement doncs, la faríem amb un futbolista de 37 anys, és si estem davant del seu últim Mundial, això ha dit.
Vamos a ver, estoy centrado en este, estoy disfrutando y vamos a ver qué pasa en futur.
No tanca les portes, que això ja és un pas. Recordem que si el jugués tindria 41 anys, déu-n'hi-do. Això sí, si hi ha un futbolista que hi pot arribar, doncs segurament sigui Luka Modric. Japó es queda a les portes de passar per primera vegada a la història als quarts de final. I un parell de dades. Hi ha hagut 31 tandes de penals en els mundials i en 15 ocasions ha passat el primer que ha xutat i en 16 el segon. Sí. Avui ha canviat. Croàcia ha estat el segon a xutar i ha guanyat. I en les últimes 7 tandes de penals en mundials ha guanyat l'equip que ha xutat segon. Avui s'ha tornat a confirmar, per tant, si n'hi ha més aquests dies, qui xuti segon, doncs sembla que estadísticament tindrà més
sí,
possibilitats.
Però al llarg de la història, 15 vegades ha passat el que ha xutat primer i 16 el que ha xutat sí. segon. Vull dir, si això no té, està igualadíssim, vull dir, no es pot treure cap conclusió d'això.
Comencis primer o segon, si xutes com els coreans, com els coreans, com els japonesos...
Bastant malament.
Te'n vas cap a casa. Sí. Per mi ha estat jo ho he posat a Twitter, de les tandes que he vist a la història, per mi ha estat la pitjor tanda que he vist a la meva vida després de la de Sevilla.
I el penal de l'Ibaix, què t'ha semblat? Sobrat, no? Ostres, el següent,
sí.
No, brutal. Sí. Però han estat passades al porter. O sigui, xuts molt... amb molta por, anaven cap a la pilota amb molts dubtes i després l'execució ha estat nefasta.
A mi m'hauria agradat que passés al Japó, però és cert, perquè a més no, han demostrat que han fet un pas endavant futbolísticament, no? Passa que és veritat que no sé si a la tanda de penals, a veure si m'enteneu el que vull dir, a la tanda de penals han tornat a ser japonesos, no? Com molt prudents, com...
El que ha dit avui Luis Enrique, de que no és una loteria als penals, jo crec que en aquesta tanda ho hem... O sigui, s'ha portat la frase de Luis Enrique a la màxima expressió, perquè realment hem vist la diferència de seguretat, de tranquil·litat, de calma, de pausa i d'experiència i de qualitat.
Sí, però més enllà d'això també l'actitud, no? Vull dir, la rauxa que han demostrat els japonesos jugant, que dius, ostres, et sorprenia, no? Contra Alemanya, mare meva, mira, no s'han rendit, pap, i remunten contra la selecció espanyola, no s'han rendit, remunten avui. Li han plantat cara a Croàcia, s'han posat per davant al marcador i han estat aguantats d'una pròrroga i arriben els penals i han tingut aquest posat que tots ens imaginem, no?, dels japonesos educats, tranquils, no?
Per exemple, crec que el primer ha estat Minamino, que és un jugador que té experiència i recorregut a Europa, és a dir, la sensació és que estava molt nerviós, no?, que l'execució ha estat molt dolenta, però que estava nerviós. Estem parlant de futbolistes acostumats a competir en escenaris de màxima exigència.
Pas que cap d'ells s'havia trobat en aquesta... Era una cosa nova, per molt que hagués jugat al Liverpool, o sigui, Mitoma també juga a Europa, però tots sabien que si ho feien seria el millor moment de la història del futbol japonès. Això d'alguna forma t'ha de passar. I per molt que ho entrenis... Aquell moment de dir, jo sóc conscient de que ara, si ho fem,
trenquem
serà el millor moment en la història del futbol de Japó. Serem la millor generació. Això d'alguna forma t'ha d'afectar. Llavors, els croats, a part que tenen aquest punt una mica com de... Sí, una mica xulet, no?
Balcànics.
Ja som els subcampions i és com si gaudeixen més en aquest moment. Llavors, és cert que ha estat una decepció, però Japó, per què he jugat millor que Croàcia?
Sí. I tu vas la cara de Minamino i veus la cara de Brozovic... que tira't el penal com si estigués al pati de casa seva.
Sí,
dius, ostres, una diferència espectacular. És una llàstima, jo crec que...
De fet, qui falla l'Ibaia és per exista xuleria.
Sí. Exacte.
Sí.
Ara faré el penal així perquè tothom digui, que quan torni a casa et diguin, hòstia, tu, que valent que va ser. Pam, cagada.
Aquesta manera de tirar els penals...
Les paradinyes aquestes, eh?
Fer aquesta paradinya amb sal inclòs, que ha de ser dificilíssim.
Sí.
Escolta'm una cosa. Posa la bola allà.
A barraca.
Carrereta i amb determinació, tu. A col·locar o amb potència, però amb determinació.
No, però això, el porter de Corea avui, potser els dos turmells gairebé se'ls trenca.
És que provoca que Lewandowski tregui un somriure perquè ha fet el gol quan no han fotut tres.
En el penal de Neymar, és que el porter, dius, si la pilota li passa a poc més d'un metre, però clar, és que està caient perquè... el desconcerta totalment.
Sí.
O sigui, però Neymar no s'ha fet això.
Sí, però Marc, és una manera... Sí, evidentment. Però és una manera de picar un penal que, si el fas...
Ets el rei.
Ets el rei. Però si no el fas,
Sí, sí. Però jo crec que és una cosa molt, molt personal, i de fet el que deies abans de Luis Enrique és que és totalment cert, no és una loteria, és que hi ha un treball al darrere.
Hi ha, tant hi ha un punt d'atzar, evidentment, però hi ha un bon percentatge de preparació.
De fet, avui el porter de Livakovic, m'he fixat, a mi sempre em costa analitzar els porters, crec que si no has estat porter costa més, però ell es llença una mil·lèsima de segon abans del xut, per intuir cap on anirà, i ja guanya aquell avantatge per poder treure el... per poder-lo aturar. És a dir, que hi ha molt treball al darrere i, segur, evidentment, segur. No és com tirar una moneda.
Estadística, segur que li ha dit que ara Mitoma normalment dels 10 penals que ha xutat els darrers 20 anys, el 70% els ha tirat aquesta banda, no? Tenen, diguem, ara tens tanta informació que facilita la feina. Això de que la zona loteria és una bajanada.
Sí. Bé, llàstima, el Japó s'ha quedat a les portes, a Corea del Sud també, i tindrem aquest Brasil-Croàcia. Ara de seguida escoltarem Neymar, estem acabant de doblar els talls perquè amb el brasiler no s'acaba amb el portuguès, perdó, no s'acaba d'entendre, i també el Damià López em comenta, has pogut parlar amb un gran protagonista, ara l'escoltarem, Damià, també?
Sí, acabem de parlar amb el golejador del partit, en Paik, un vell conegut, va estar aquí a Barcelona, al Girona, va patir les conseqüències de la sanció de la FIFA amb el Barça, ho hem comentat amb ell, hem tingut una conversa amb Paik, i quan la tinguem preparada, doncs l'escoltem.
Molt bé, perfecte. Doncs ara ja anirem de seguida. Mentrestant, sí. Mira, abans d'escoltar Neymar i Paik, mentre la redacció ho acabem d'ordenar tot i ho escoltem, així tancarem ja definitivament aquest capítol del Brasil-Corea, també del Croàcia-Japó, i anirem pensant ja en la jornada de demà, sobretot en aquest Marroc-Espanya, de les 4 de la tarda, que farem a RAC1 amb el Toni Clapés i els companys del Versió demà, festa grossa, aquí, dia festiu, però hi serem, els d'esports i els del Versió. I a les 8 del vespre també, a RAC1, també, aprofitarem que és festiu i que no hi ha programació habitual, farem el Portugal-Suïssa, i ara en farem la prèvia, també. Però mira, aprofito ja per preguntar-vos, Marc, Toni i David, de la resta d'eliminatòries de quarts, hem parlat d'aquest Brasil-Croàcia, com les veieu, les que tenim configurades? O sigui, Països Baixos-Argentina, això què? Aquest França-Anglaterra, això què? Què
us sembla, això? A mi, França-Anglaterra s'endú la palma.
Sí.
Ara mateix. És un emparellament espectacular.
Tens favorit?
Parla molt la gent de França, però jo li dono moltes opcions a Anglaterra. És que França no m'agrada com juga, sincerament. Tampoc puc dir moltes coses bones de Southgate, també
pots dir coses bones a algun entrenador?
Sí, hi ha algun que et caigui bé? Com,
últimament,
de fet,
no.
De fet, a l'habitació dels castigats de David Bernabéu, és com el camarot dels germans Marx, no? Està Fernando Santos barallant-se amb Paulo Bento,
no,
i ara entra Southgate.
Considero que, mira, avui no sé si en parlarem després, però m'he identificat tant amb la
Enrique.
Filosofia que Luis Enrique ha posat damunt la taula.
No, ara farem un muntatget de tot el que ha dit.
Mira que durant 3 anys ens les vam tenir a la sala de premsa i tal, perquè no li agradava les preguntes que feia, però escolta'm una cosa, o sigui, és que estic absolutament d'acord, i aleshores considero que estem parlant de seleccions França amb el potencial que té, amb els jugadors que té Anglaterra, tres quarts del mateix, que crec que mereixerien tenir entrenadors que es plantegessin la vida d'una altra manera, i crec que serien seleccions que tindrien igualment
per tant, a part
moltes
de
possibilitats de guanyar, però que jo
Luis Enrique,
que
invertirien
molta més gent.
A part de Luis Enrique, quin entrenador salves al Mundial?
Al Mundial.
Hervé Renard.
El d'Aràbia Saudita.
El de Canadà. Que anaven tots, no. Era com... Kamikaze. Sí. Vinga, ataquem tot.
Hòstia, no em costa, eh? No creguis, eh? No creguis. Em costa. És que ara... Potser m'ho preguntes en fred. No, home, no sé, per exemple, no, Hervé Renard no és un entrenador de molt recorregut a nivell europeu, perquè bàsicament ha portat seleccions, però a mi em sembla que l'exercici que fa la segona part contra Argentina s'ha de tenir molt en compte. O sigui, ser capaç de transmetre l'in a aquell grup que ha de sortir a buscar el rival, a ser agressiu, perquè els poden guanyar, ostres, jo crec que aquest és un bon discurs. No ho sé. En general, de veritat, Toni, no sé si ho veus igual, jo estic veient un Mundial amb molta més preocupació per part de molts entrenadors de mantenir l'ordre,
de no rebre,
no prendre mal,
ho deia l'altre dia, mira,
no encaixar, que no pas de fer un pas endavant i anar-li a buscar els passadors al rival.
Van parlar Arsène Wenger i Jürgen Klinsmann analitzant les tendències de joc, i deien això, que és un Mundial de protegir-se, de moltes defenses de 3, de molt buscar les bandes, perquè si perds el pilot a les bandes doncs té menys risc, i sí que és cert que, i que creuen que podria venir condicionat també pel fet que hi ha molts entrenadors que saben que els seus futbolistes no estan al 100%, com ho estarien en el Mundial amb un mes de preparació, perquè aquest bunyol de calendari també els ha portat cap aquí. Jo em quedo també amb Moriyasu, l'entrenador japonès, tot i que sigui molt defensiu, però perquè li dona la volta a les coses.
Bueno, avui és el valent, eh? Avui ha anat a buscar el rival.
Sí, però ni així han tingut la possessió, han tingut el 38% de possessió, però sent un entrenador defensiu m'agrada com algú busca solucions innovadores, i que els dos laterals són jugadors que juguen extrems al seu club, per exemple, els fica laterals, llavors, gent que pensa coses, perquè al final...
Qui innova.
Al final és cert que sí, sí, Japó, Aràbia Saudita, s'haurà intentat treure-li de possessió un equip gran, segurament rebrà. Però bé, no sé, el França-Anglaterra, per desembar les guerres napoleòniques, és molt interessant. Sobretot, per veure, sobretot perquè, clar, la zona per on ataca Kylian Mbappé, segurament una de les zones on va més fluix el combinat anglès, però l'altre dia Polònia ja va demostrar que li pot ser mal a França. Per tant, sí, jo la veig molt de pronòstic incert. També i els Països Baixos a Argentina igual, perquè em va agradar més si hi ha Països Baixos per fi, que la primera ronda que fa és vergonyosa, no juguen a res, llavors milloren l'altre dia, però no, tot i que encara no m'ha acabat de convèncer mai a Argentina, hi ha un intangible, que és un nano que porta el 10, que fa que cregui que Argentina...
Sí, un petit intangible.
Està fi, eh?
Està finet.
Diríem, està finet. Un petit intangible.
És a dir, ara mateix l'únic favorit que veig clar per ser semifinals és Brasil.
Contra Croàcia.
Els altres, pronòstic molt incert.
Ja estàs d'acord, Marc Cornet?
Jo em mullaré, m'agradaria que aquest Mundial se l'endugués Messi, però crec que Països Baixos es carrega Argentina.
Hòstia.
Ens estan anant de menys a més. I ara que parlàvem d'entrenadors, crec que Van Gaal ha fet una cosa molt intel·ligent, perquè l'altre dia, per exemple, li preguntaven, un d'aquests reportatges que ens envia la FIFA, diu, jo vull jugar sempre 4-3-3, no? És el sistema holandès de tota la vida, el de l'Ajax, però quan vaig arribar a la selecció, en aquesta tercera etapa, que per cert porta, crec que són 29 partits ell com a seleccionador sense perdre, va veure que no tenia els jugadors adients per jugar en aquest 4-3-3 i va convertir doncs aquesta defensa de 5, més llibertat també per Frenkie de Jong, i a dalt doncs Cody Gakpo, que està fent una temporada increïble al PSV i tant a l'Eredivisie com a l'Europa League, i amb un Memphis Depay que crec que se sent líder i molt més lliure que el Barça. Per això jo crec que Països Baixos li pot crear molts problemes a Argentina, que realment serà el primer partit on se sentirà realment exigida. I després, entre França i Anglaterra, tot dependrà d'Mbappé, però jo crec que com a bloc, Anglaterra li dona mil voltes a França. O sigui, depèn molt de l'estat de gràcia d'Mbappé, és a dir, quan Mbappé té la pilota passant coses, però abans que parlàvem dels balls, jo el que li retrec al 10 de França és que cada vegada neimereix una miqueta. És a dir, fa coses sobreactuades que crec que són innecessàries. Després, evidentment, és capaç de canviar el ritme i de que el futbol vagi a tres velocitats superiors a la resta de jugadors, però crec que com a bloc la selecció anglesa realment ha d'aprofitar que té segurament més bona plantilla que França, sobretot també per les lesions que ha anat patint França.
Griezmann està jugant bé.
Molt.
Per mi, fins i tot millor que Mbappé. Mm-hmm. Per mi.
Bueno, que l'altre dia
perquè si fa jugar els companys Mbappé, juga per ell.
I perquè si Griezmann està bé, Mbappé quan apareix, i imaginem que té un d'aquests dies que va estar l'amic Ousmane, i mai que l'Ousmane desperta i diu, ah, que és un Mundial. De vegades sembla de manera... que no.
Fins ara, a mi em deixa bastant fred. També...
Sí, està fent un Mundial fredot.
Sí, per mi... els millors 25-30 minuts d'un futbolista a nivell individual en aquest Mundial han estat els de Messi contra Austràlia.
Per mi, més que els d'Mbappé contra
per
Polònia?
Sí, per mi sí, els 25-30 minuts que fa la segona part Messi contra Austràlia són espectaculars, perquè fa de tot i tot ho fa bé. És que Mbappé, si analitzes el partit d'Mbappé, Mbappé comet moltes errades,
Sí.
Molts controls, molts passes...
Quan marca el 2-0 venia de 10 minuts que perdia totes les pilotes. I semblava frustrat, i de sobte fa aquell gol.
Ale, després fa dues fuetades espectaculars. Probablement només les pugui fer, amb aquesta capacitat que té per amagar el xut al segon pal i te la clava el primer. D'acord, perfecte. Però, o sigui, és que Messi contra Austràlia hi ha 30 minuts... I amb una greujant a favor de Messi. La companyia que té.
No està ben, tan
bé. No està tan ben acompanyat. És que no tens a Griezmann. És que, clar, prou feines tens a Julián Álvarez. És que li dona dues pilotes a Lautaro.
I li deixa fer del gol.
Com les acaba. Clar, m'entens? I aleshores acabes patint per això. Ells tenen... O sigui, Austràlia té una ocasió que la treu al Dibu, que si no la treu te'n vas a la pròrroga. Quan Messi t'ha generat allà tres o quatre oportunitats clàssiques per matar el partit. Jo crec que... Bueno, li ha sortit un bon competidor a Mbappé per endur-se
no aquest...
el tro d'aquest Mundial, que passa, clar, dependrà de quin equip arribi a la final o no, clar.
Aquesta pressió de la qual parlàvem abans, no creieu que se li pot tornar a girar en contra el dia del partit de Mèxic, que Argentina se la jugava?
Jo crec que els hi gira en contra és que aixeques el cap i veus a Rodrigo de Paul.
Sí, no, també és veritat que ha anat de menys a més, l'altre dia crec que
bueno, sí,
va ser dels
millors.
Fa
molta feina defensiva, però que amb la pilota continues sense tenir un mil ja al camp que generi, Marc.
I també s'ha de qui demana Rodrigo de Paul és Messi.
Sí, correcte.
No, no, també va demanar Arturo Vidal.
Perquè si depengués segurament d'Scaloni, Rodrigo de Paul no jugaria. Però alguna cosa ha millorat. Ara de sobte s'ha rodejat això, tens Enzo Fernández, que toca molta pilota, tens Julián, que té una mica màgia, tens Alexis McAllister, que té recorregut. Ha millorat Argentina. És cert que no hi ha tanta millora com als Països Baixos, però hi ha una millora. O sigui, en algunes coses, Otamendi, cert que totes les pilotes, quan no parlem d'Otamendi quan es tracta de sortir una petita jugada, però en els duels d'habilitat defensius s'ha millorat moltíssim també.
El problema són els laterals.
No, i hem de veure també, quan tingui un equip davant, que pot ser Holanda, perfectament, perquè és un equip que jugarà, jo crec que jugarà protegit, Van Gaal, intentarà enganxar els espais, que el faci córrer cap endarrere, no? Que de moment Argentina... ha tingut més problemes per generar moltes vegades que no per defensar, perquè realment no s'ha vist exigida, no? Llavors, tot això és el que s'ha de veure. Jo estic d'acord, potser Brasil-Croàcia seria el duel més desequilibrat, tot i que li dona alguna opció per l'experiència que té Croàcia, la resta absolutament oberts.
Ens ho passarem bé divendres i dissabte amb aquests eliminatoris de quarts de final i encara queda una per definir-se. Ara parlarem d'aquest Marroc-Espanya i del Portugal-Suïssa. Abans, però, Damià, a l'estadi 974, has pogut parlar un moment amb Rafinha, el jugador del Barça?
Sí, res, li hem pogut fer una pregunteta perquè Rafinha anava, anava corrent, tenia pressa, era pràcticament l'últim jugador, però vaja, li hem intentat que ens reflexionés sobre aquesta falta de gol, però també el bon joc que està desplegant sobre el terreny de joc.
En mi opinió, lo más importante es que estamos siguiendo el Mundial. Bueno, si yo no logra marcar los goles y nosotros seguimos pasando el Mundial, para mí es más importante.
Doncs és el que diu Rafinha, que com hem comentat li falta el bolet, però està fent realment un molt bon Mundial. I ara sí, Damià, podem escoltar aquesta conversa que has tingut cara a cara amb Paik, no? amb la creu avui de la jornada, amb els coreans, tot i que s'han dut aquest golet de record, no? El gol de l'honor de Corea del Sud.
Doncs vinga, quan vulguis l'escoltem. Paik, que estava tenint molt poca presència en el Mundial, però que ha entrat, i de quina manera ho ha fet, amb aquell xut amb l'esquerra, davant del qual doncs, no hi ha pogut fer res el porter del Brasil. Bé, 4-1, i Paik que se'n va, igual que la selecció de Corea, amb la cara ben alta del Mundial, recordant aquells temps al Barça i al Girona.
Al costat de Paik, que ha tancat la seva actuació en aquest Mundial amb un golaç. Hola, Paik, bona nit.
Buenas noches.
Bé, suposo que el gol et fa feliç, l'eliminació no tant. Quines sensacions en aquests moments?
Bueno, lo intentamos todo, pero ya sabíamos que Brasil... es uno de los mejores equipos del mundo, ¿sabes? Intentamos jugar nuestro fútbol, pero sabíamos que si hacemos algún fallo fácil de estos delante de la portería, sabíamos que íbamos a encajar muy fácil. Y fue así, pero en la segunda parte también intentamos hacer nuestro fútbol, pero ya Brasil era un equipo muy completo, fuerte, y era muy difícil ganarlos.
Estan passant aquí tots els futbolistes, no? Passa Neymar, passa Vinícius, passa Casas. És un equip increïble, però vosaltres heu acabat dignament. Potser, si haguéssiu sortit a defensar-vos, doncs hauria estat la solució més fàcil, però com dius, heu sortit a fer el vostre futbol i a intentar jugar de tu a tu, no?
Bueno, creo que intentar ahí a defender solo, quizá hubiéramos encajado más, ¿sabes? Por eso intentamos hacer nuestro fútbol, atacar si podemos... presionar si podemos. Yo creo que era mejor perder haciendo nuestro fútbol que defender todo el rato. Sí.
Encara et recordem, no?, quan vas arribar a la Masia fa tants anys, després del teu pas pel Girona, i ara et veiem aquí jugant un Mundial, no? Què suposa per tu haver participat amb el teu país per un Mundial i haver aconseguit aquest gol avui?
Siempre es un honor, ¿no?, jugar con mi país. Siempre era mi sueño jugar un Mundial con mi país también. Bueno, logré mi sueño y no es el final. Ahora toca trabajar más, darlo todo para mejorar, intentar ir a mejores ligas.
T'agradaria tornar a Europa? Quin és el teu objectiu? Quin és cap on mires ara mateix?
Pues claro, es un sueño, ¿no? También volver otra vez a Europa, porque aprendes más y compites contra los grandes jugadores, así puedes mejorar. El fútbol es muy diferente que el Asia y el Europa, y los que juegan en Corea todos tienen sueño de ir a Europa, y también lo soy. y siempre estoy intentando a salir a Europa si se puede.
Per últim, Paik, quins records d'aquells temps a Barcelona, d'aquells temps a Girona, aquell partit al Bernabéu, com recordes tota aquella època? O sigui, seria una resposta molt llarga, eh? Però quins records? Se te'n va la mirada, no? De nostàlgia.
Fue una experiencia inolvidable, sin valor. También pasé bastante difícil en España porque...
La sanción de la FIFA, ¿no?
La sanción de FIFA y todas estas cosas. Pero bueno, intenté mejorar y buscar soluciones, como ir a Alemania y volver a Corea para jugar y para ir al Mundial. Y hasta aquí llegué. Y no sé, en la cabeza solo tengo a seguir trabajando para llegar a como un equipo grande de Europa, o un equipo de Europa, para intentar demostrar cómo soy y competir contra los grandes jugadores.
¿Mantens contacto y relación con gente de Barcelona, del club?
Sí, como el preparador físico Andrés, como era mi preparador físico de cuando era infantil, y sigo hablando con él y estamos en contacto y preguntamos cómo estamos y nada, hay algunos compañeros también, sigo hablando bien y nada, preguntamos cómo estamos y a veces si contactamos, sí.
Un plaer, gràcies, eh? Gràcies, molta sort en el futur.
Doncs això és el que diu Paik als micròfons de RAC1 amb el Damià López, també la visió, no?, dels perdedors avui, malauradament, que són els coreans, i amb aquest toc blaugrana recordant tot el que li va passar en aquella etapa en què la FIFA va sancionar el Barça durant unes quantes finestres sense fitxar, no?, i aquests jugadors que apuntava molt bones maneres, no? Lee.
Sobretot Lee.
Paik, eh? I va quedar fora ja.
Sí, ara mentre escoltàvem el Damià, l'explicava el Marc, que és un jugador que havíem vist imatges a les categories inferiors del Barça amb 15, 16, 17 anys, que feia aquelles diagonals que et recordaven a Messi. Evidentment, hi ha pocs jugadors, segurament no hi ha ningú que les fes a aquelles categories i després les fes en professionals, però era un jugador mal que el Barça havia dipositat moltes esperances, sobretot en Lee, insisteixo, eh? Bueno, se'n va anar per culpa, va quedar esquitxat per la sanció i... Nunca más se supo, o sea, deia un, no sé qui,
deia que està jugant
a Corea.
Allà està, sí. Li tocarà fer el servei militar i aquestes coses que explicava el Toni. Sí,
potser ja l'ha fet.
I potser ja l'ha fet, sí, jo també. Molt bé, amics, pràcticament 3:15, fem una pausa i ara ja sí, ens centrarem en el Marroc, Espanya, i farem aquesta trucada, Toni, que espero que t'agradi, aquest descobridor de talent marroquí a tota Europa que treballa per la Federació Marroquina de Futbol. De seguida aquí el tu diràs.
RAC 1.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Atenció, Ocasió Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasió Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Les formes, diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles. Gaudeix ara sense terminis d'espera de l'increïble disseny subcupé de l'Audi Q3 Sportback i l'Audi Q5 Sportback, amb l'última tecnologia. Des de 490 euros al mes, amb 48 quotes amb EasyRenting i entrada des de 8.112 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de desembre. Consulta en condicions a Audi.es.
Lewandowski, Ansu
Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 7 de març de 1955.
I el número de la sort, el...
l'1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Ara sí, 3:45 en punt. Aquí seguim amb Marc Cornet, David Bernabéu, Toni Padilla, comentant l'actualitat del Mundial d'aquesta jornada de dilluns. I ara començarem a mirar cap a la jornada de dimarts. Damià, demà Marroc-Espanya, no? Demà toca a les 4 de la tarda, a les 6 hora teva, anar cap a aquest estadi, no? L'Education, com es diu aquest estadi?
Education City.
Ciutat de l'Educació. Education City, demà posem la X en l'últim dels estadis que ens queda per visitar en aquest Mundial. Sí,
sí. Ja no jugues aquí, Badu, eh, Dami?
Ja no jugues. Efectivament, no jugues. No, li vam fer un damintatge, és aquí, Badu.
Damintatge, per això t'ho dic. Fa poc era el seleccionador, no? 2015, 2016, una cosa així, no? Sembla que era seleccionador.
Sí, no li va anar massa bé, sembla.
No.
Amb la federació. I bueno, és aquí Badu que és molt protagonista, no? En l'única vegada que Marroc va arribar a 8 anys de final al 86.
Jo el recordo pel traje que li va fer Maradona al Llucitja. En Menotti a la banqueta.
Que no són moix, el Llucitja.
Com el va seure? Amb un control.
Pobre Ezequi Badu, el David ara ridiculitzant a Ezequi, que hem de dir que, tot i aquesta acció de Maradona, Ezequi era un gran porter.
Un gran porter.
Possiblement el millor porter de la història del Mallorca i un dels... vaja, top 3 de porters africans. I sí, demà a l'Education City, a les 6 hora d'aquí, a les 4, amb una sèrie de situacions que hem d'explicar. Primera, aquí a Doha no hi ha cap problema de seguretat entre espanyols i marroquins. Això d'entrada, aquí doncs, tot és harmonia, fins i tot en el moment en què es barregen pels carrers no hi ha cap problema, però sí que l'estadi estarà ple, hi ha molta gent de Marroc que en aquests moments no té entrada. Hi ha hagut un autèntic embolic. De fet, està havent-hi revenda. Per què? Perquè molta gent que ha vingut, ens expliquen, que ha vingut des de Marroc, ha viatjat pensant-se que podria adquirir aquí l'entrada, perquè en molts estadis, en alguns partits, doncs, hi ha hagut gent que l'ha pogut comprar sense cap mena de problema, però molts ciutadans que estan aquí, vaja, taxistes, botiguers, en fi, gent doncs, que pot simpatitzar amb el Marroc, fins i tot gent vinguda de països de per aquí a prop, han comprat l'entrada, no van al partit i ara s'estan dedicant a revendre-la. I s'està produint en les últimes hores una situació que la FIFA doncs està veient com se li descontrola. Ens comentava ara personal de la FIFA mentre estàvem fent la zona mixta de Brasil, i això encara no s'ha publicat, ho podem explicar ara que demà just fora del perímetre de l'estadi col·locaran pantalles gegants per intentar controlar una mica la situació, perquè són conscients que demà hi poden haver problemes i que hi haurà gent de Marroc que anirà a l'estadi, es quedarà sense veure el partit, i per això posaran pantalles gegants. Durant el dia de demà, molta revenda pel centre de la ciutat, o sigui que demà serà un partit realment problemàtic a nivell d'accessos i a nivell d'afició, que era Espanya-Marroc.
Ostres, molt bé, bona informació la que explica el Damià, perquè clar, no som conscients aquí de... aquí poden haver-hi d'altres problemes, ja ho veurem demà, esperem que no, però no som conscients del que està passant allà, i això de la revenda és complicat, i per això posen aquestes pantalles gegants. Clar, és que és l'única africana ara mateix que queda en competició, al Marroc.
Sí,
no?
I a més, un factor africana i àrab, per tant, òbviament, àrab, desperta clar les simpaties en els milers i milers d'àrabs de països com Oman, Iraq, Síria, que viuen a Qatar habitualment. Per tant, clar, és d'alguna forma és l'orgull de, dels àrabs i Marroc serà estimada doncs, per gairebé tothom. És a dir, que només cal mirar les graderies que veus que hi ha banderes de molts països que no estan al Mundial, i en sirians, en jordans, i en iraquians, hi ha gent d'Oman, i aquesta gent, òbviament, anirà a Marroc per una qüestió també d'afinitat cultural i perquè és un equip que està a punt de fer història, no? Intentant arribar per primer cop en la seva història als quarts de final, que és una fita que els lleons de l'Atlas encara no han aconseguit.
Damià, anem a escoltar uns...
Sí. Aquí el que passa és que els del Marroc els hi volen comprar l'entrada als d'Oman, que diu el Toni. Ah, però el d'Oman diu, bueno, diu, hi vaig jo o te la rebenc. Perquè, clar, efectivament, com que el Marroc representa tot el món àrab, no només els de Marroc volen anar demà a animar Marroc. Aleshores, aquí hi ha un embolic total i absolut demà, perquè no només els de Marroc volen anar a animar Marroc, però els de Marroc són els que se senten legítimament... Bueno, no, legítimament no. Ells creuen que són els que estan més legitimats per anar a animar el seu país en aquest partit, no? Veurem al final qui guanya la batalla. Jo crec que la guanyarà qui pagui més, al final. No. Però és tot... És curiosa la situació que es dona.
Va passar el mateix per organitzar el Mundial. Va organitzar el que ja paga més.
Va pagar més, sí. Jo sé que és veritat. Bé, anava a dir, anem a escoltar, primer, documents esportius, Damià, no?, del que s'hagi dit esportivament, i després anirem a l'altra part de Luis Enrique, que avui ha tingut un dia gris, gris i complicat amb els periodistes.
Sí, ha estat una conferència de premsa feixuga la que ha tingut avui Luis Enrique. Però bé, comencem amb el document, diguem, més esportiu i de més color. Luis Enrique espera que demà aquest Espanya-Marroc sigui una festa del futbol, ha dit.
Nos encanta que el estadio esté lleno y que haya una fiesta del fútbol y que haya mucho marroquí, que además es un país que, con el que tenemos una muy buena relación y ningún problema. La fiesta del fútbol, a jugar, que gane el mejor... Marruecos está haciendo historia en lo que es sus participaciones en el Mundial y para nosotros es una motivación muy grande poder pasar a la siguiente fase. O sea que tiene todos los alicientes este partido para disfrutarlo y eso es lo que vamos a pretender.
Avui ha parlat també Pedri, per si algú podia dubtar, que jo crec que ningú, de la seva titularitat demà, doncs l'han tret en roda de premsa. Demà Pedri serà titular per quart partit consecutiu, un dels intocables per Luis Enrique. Li han preguntat a Pedri com s'està sentint ell en aquest Mundial.
Bien, me encuentro muy bien, estoy muy, muy a gusto jugando en la selección, es el estilo de juego que me gusta, donde me divierto y sobre todo una posición en la que toco mucho balón, que al fin y al cabo cuando toco la pelota y estoy en contacto con ella pues lo disfruto y bueno, creo que en lo personal me estoy encontrando bien. Es verdad que el partido de Japón no es lo que esperábamos, pero con muchas ganas de que empiece a rodar el balón contra Marruecos.
I passem al tècnic de Marroc, Wahid Regragui, que fa uns mesos que és seleccionador de l'equip africà, exjugador de moltíssims equips, entre altres del Racing de Santander, entre els anys 2004 i 2007. Va passar per la Lliga Espanyola. Regragui destaca la cultura futbolística molt reconeixible del futbol espanyol.
A mi lo que me gusta es la cultura de futbol de este país, ¿sabes? Que vuestro equipo hace 15 años, 20 años que juega de la misma manera, con una posesión muy alta, tiki-taka, siempre con jugadores de talento al medio centro y no cambia de su actitud en el partido.
Tiki-taka, encara, a la selecció espanyola. De fet, sí, ho hem anat explicant durant tot el Mundial, és una de les seleccions que millor futbol ha ofert, potser contra el Japó no, et queda aquell mal regust d'aquells minuts en què va patir una mica la selecció espanyola, però després ha estat dominadora, propositiva i sempre intentant atacar, no? Una mica com el que ha fet Brasil avui al primer temps.
Per mi, a nivell col·lectiu, només l'Anglaterra, que guanya 6-2 contra l'Iran, han sigut les dues seleccions que han proposat un joc, diguem, més vistós per l'aficionat. De totes maneres, segur que ara en parlarem, però jo crec que aquesta intenció de Luis Enrique d'aquest dia gris no és casual. Jo crec que en el fons ell prefereix que parlem d'ell, de que avui estava de mala llet, i és una forma també de treure pressió als jugadors per partit de demà.
És l'única selecció, amb això que li preguntes al Marc, és l'única selecció de totes les d'aquest Mundial que juga sempre de la mateixa manera, sigui quin sigui el rival, que planteja els partits de la mateixa manera. I això per mi, en un futbol a vegades molt reactiu, com el que estem immersos, jo crec que té molt de mèrit. Després et sortiran millor o pitjor les coses en funció de l'aposta que facis, l'alineació que facis, el rival...
I que Luis Enrique ha defensat aquest model diverses vegades,
Però és un model, és l'única selecció que té aquest model únic. escrivia algú al mòbil.
Una mica més li ha caigut al mòbil, pobre.
No era Luis Enrique, no.
Que Xams que et trucava. Que a mi m'has dit que me critiques.
Tindria més motius de Xams per trucar-me a Luis Enrique últimament, eh? Fa uns anys no ho sé, però ara segur. No, dic... I això per mi, o sigui, independentment del resultat, perquè després el partit va com va, però és l'única selecció. Jo crec que hi ha diversos seleccionadors que ja ho han destacat.
La que més s'acostava a nivell d'idea era Alemanya amb Hansi Flick. Però van fallar amb els resultats, però el que més s'assemblava d'intentar-ho va ser com una derrota digna, perquè per lògica haurien hagut de passar, perquè el primer temps contra els japonesos és un festival.
És bo, sí.
Però intentar jugar sempre igual i proposta, segurament l'altre equip que m'ha agradat el que volia fer a Alemanya, perquè clar, quedes fora la primera fase i t'has d'amagar una cova.
Què n'esperes de demà, Toni, d'aquest Marroc-Espanya? Futbolísticament.
Un partit molt igualat.
Sí?
Marroc defensa molt bé, Marroc és un equip que té una banda dreta que és increïble, amb Hakimi, Hagin Ziyech, si estan els dos endollats, aquí mira com està, no? Però són dos jugadors que són realment increïbles, amb Rabat al mig del camp està fent molta feina, llavors tapen molt bé els espais entre línies, surten bé cap endavant, crec que és un equip molt que domina, que sap què fer amb la pilota i sap què fer sense la pilota. Llavors, em sembla que no és casualitat que pugui picar a la porta dels quarts de final, perquè porten anys de fer molt bona feina amb aquesta... potser una mica caos al final, perquè és això, no? Que els va classificar l'entrenador bosnià.
Sí, que l'han canviat ara fa poc, sí.
Halihodžić.
Aquest
era un altre, aquest era Hatsibegis.
Hatsibegis, és veritat, tens raó.
Bajit Halihodžić,
que és aquest senyor que ha classificat 4 seleccions diferents pel Mundial, però només ha entrat al Mundial una. 3 cops ha classificat seleccions pel Mundial i 3 cops en el procés, després de classificar-se, o l'han fet fora o ha dimitit ell. Bueno. Que déu-n'hi-do. Llavors aquí... en part diuen que també el fet de deixar fora l'equip a Ziyech hauria tingut molt a veure, juntament amb l'excepció de la Copa de Nacions Africana, i arribaré Gragui, que si parla també castellà no és només pel que va jugar al Racing, sinó perquè la seva mare és de Ceuta i ha passat moltes èpoques de la seva vida a Ceuta estiuejant, per tant, per això coneix també la llengua castellana, nascut a França, que tenia fama d'entrenador molt defensiu. I és cert que prioritza el fonament defensiu. Jo era entrenador del Wydad de Casablanca i quan van guanyar la Champions africana va fer una mica, va sortir en roda de premsa, la premsa de Casablanca li deia: és que ets molt defensiu, i va sortir i va dir, amb la Copa va dir: què dèieu? Aquí la teniu, no?
Qui és el defensiu?
I és cert ara, que és un equip que es tanca darrere i a partir d'aquí doncs se proposa per sortir amb velocitat.
Però bàsicament és això, s'ha entès amb Ziyech. Hi ha una frase de Halihodžić 9 mesos abans del Mundial que diu que segurament no portarà Ziyech,
el
futbolista del Chelsea al Mundial, perquè necessita generar un bon ambient de grup, i Ziyech doncs era un problema pel vestidor, per a les textuals. Aleshores, durant tot aquest procés hi ha un pols que guanya, des del punt de vista de la federació, el guanya Ziyech, i fan fora l'entrenador, com deia el Toni. I home, Regragui serà defensiu, però s'ha entès amb les estrelles, sí, que és molt bo. Per mi és una de les esquerres millors del continent. Si està endollat, si està motivat. Sí.
Jo recordo amb l'Àjax,
aquella
Champions que va fer amb l'Àjax, es va quedar un trist de jugar a la final. I...
passa que el Chelsea segurament no ha tingut la continuïtat que ell s'esperava.
Porta molt de temps sense fer un gol. Sí.
I ara que deies, el Toni parlava del partit que s'espera demà, jo crec que Espanya serà bastant similar a la segona part contra el Japó. Marroc només ha rebut un gol, és a dir, l'actual subcampiona Croàcia no li va marcar cap gol.
El Canadà li ha fet,
El Canadà,
estava eliminada ja. Sí,
va guanyar Bèlgica, tercera en el passat Mundial. Per tant, compta amb aquesta selecció del Marroc. Destacava el Toni a Agraf Hakimi, també Ziyech, però jo em quedo també amb Sofiane Amrabat. O sigui, com a mig centre crec que és un jugador que realment aquest mur defensiu que té tan ben ordenat Regragui és un jugador capdalt, i després també per l'esquerra a mi del que he vist del Marroc m'ha agradat molt Sofiane Boufal. Crec que és un jugador també que desborda, que té 1 contra 1, i després potser el gran problema que tenen és que no hi ha un gran nou, perquè Youssef En-Nesyri és capaç de córrer 40 metres i sí, fer-te un gol, però a mi no em sembla, en aquest cas, que sigui un nou a l'alçada, segurament d'altres posicions d'aquesta selecció africana.
Ja. Mira, del Marroc, ara anirem a la part crispada de Luis Enrique, però abans li deia al Toni, volem saludar pràcticament la mitjanit, el Rabi Takasa, que és coordinador d'una xarxa d'ulladors, no?, de vistaires, que busca per l'estat espanyol, per Itàlia, per Alemanya, per Holanda, Països Baixos, per Bèlgica, per França, és a dir, pràcticament per tota Europa, per les millors lligues europees i en categories inferiors europees, busca jugadors marroquins que no hagin nascut potser al Marroc, però que puguin tenir la doble nacionalitat i captar-los ja per les categories inferiors del Marroc i que algun dia puguin ser fins i tot internacionals. També a vegades van a la zona d'Escandinàvia, no?, a buscar alguns d'aquests jugadors de categories inferiors per captar i dir-los, ei, teniu passaport marroquí, teniu sang o arrels marroquines, per tant, tot i que no heu nascut allà, per què no veniu cap aquí i comenceu a jugar a les categories inferiors? Ell treballa per la Federació Marroquina de Futbol i viu a Madrid, i des d'allà ho centralitza absolutament tot. És el, insisteixo, Ravi Takasa. Hola, Ravi, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, un placer estar con ustedes.
Bueno, no, muchas gracias a ti por atendernos a estas horas. Supongo que un poco nervioso, ¿no?, por el partido de mañana.
Pues sí, la verdad, sí, es algo que los de mi generación estamos viviendo por primera vez, porque siempre se nos ha hablado de la generación del 86, del Mundial de México, que pasó, que se clasificó a la siguiente ronda del Mundial y tal, pero lo que estamos viendo actualmente pues es algo que muchas generaciones no habían vivido nunca.
¿Cómo ves tú el partido de mañana? Tú que trabajas en la federación, que supongo que estás en contacto, ¿no?, con los jugadores, con el cuerpo técnico, ¿cómo ves este partido? ¿Cómo lo afrontan ellos también?
A ver, yo durante las competiciones, las concentraciones, cuando hay partidos y tal, intento dejar tranquilos a los jugadores y al staff, salvo si me necesitan en algo. Por lo tanto, pues contacto no hay mucho durante este Mundial, bueno, porque cada uno está centrado en lo suyo. Yo creo que va a ser un partido muy disputado. Lo ha dicho Luis Enrique en la rueda de prensa, que tiene todos los aficientes para hacer un gran partido. Lo dijo nuestro